Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio. Som grans amb Natàlia Blanes.
Benvinguts a tots i a totes en aquest temps de ràdio, al qual els protagonistes absoluts són la veu de les persones grans i els temes que ens poden interessar a tots quan passam la barrera dels 60 anys d'edat. Posam el focus avui en una interessant iniciativa que hem trobat trascant una mica pel mapa de l'Estat, en concret al País Basc. Es tracta d'Agenda Nagusi TV, un canal de televisió dedicat a la gent gran que s'emmarca dins l'estratègia basca de governança amb les persones majors. D'imatges parlarem també a l'inici del programa, perquè conversarem amb el fotògraf de premsa Pep Vicenç, que just s'acaba de jubilar del seu càrrec al diari El Mundo a les Balears. Després, als minuts de la salut de la secció Grans d'All, coneixerem més sobre l'hormona de la melatonina. Serà de la mà d'en Artur Kellner i de la farmacèutica Teresa Bonnin. I acabarem la sessió d'avui amb un tast del llibre Envejecer en femenino, de l'antropòloga Mònica Ramos. Na Mireia Balàs, que ens acompanyarà al llarg del programa com a segona veu i productora executiva, mentre en Facundo Tenaglia es fa càrrec del control de la taula de so. Som-hi!
Els més grans de la tribu de les Illes Balears es troben a Som Grans, IB3 Ràdio.
A Pollença va néixer l'any 1957 el nostre primer convidat d'avui. Des de l'any 1981, les seves fotografies s'han publicat el que primer va ser el Dia de Baleares i després es convertí en El Mundo, el Dia de Baleares, un diari del qual ha estat cap de la secció de fotografia els darrers 16 anys. S'acaba de jubilar, però en Josep Vicenç Mateu, Pep Vicenç, pels companys de professió, té un llegat ben viu en forma de fotografies incloses a preciosos llibres com Possessions de Mallorca, El Tiempo Verdadero d'en Rafael Soler, Història de les Balears, Mallorca, Serra de Tramuntana, Mallorca, Espais Naturals, o Paraules i coses de fora, Vila d'en Miquel Segura, Sa cuina de Madoc Ullera, Llibre de cavalleria de les Illes Balears, o Fora Vila de Plàcid Pérez. Ha col·laborat també en llibres sobre Cabrera, els ecosistemes de les illes, els fars de l'arxipèlag. Pep Vicenç, benvingut al programa.
Moltes gràcies, moltes gràcies.
Com estan, com van aquests primers compassos o aquests primers dies després d'haver pres la decisió de jubilar-te?
Bé, la veritat és que bé, estic ara en ple procés, diguem, de descompressió, i la veritat és que hi ha vegades que els matins quan m'aixec dic, és vera, no és vera, és vera, no és vera. Però bé, la veritat és que bé, amb un gust agradolç, perquè la veritat és que la gent que mos agrada i mos ha agradat molt la nostra feina sempre te sap greu per ti. Però bé, vist o no vist el panorama, la veritat és que en el final encara seré un privilegiat per a partir en unes condicions.
Clar, perquè els darrers 17 anys has estat el cap de fotografia del que ha estat El Mundo, el Dia de Baleares. El diari ara mateix se troba en una situació complicada, amb l'amenaça d'un ERE a les illes i la possibilitat de que quedi convertit en una mera delegació. Tu com vius aquesta situació després d'haver estat tant d'anys en aquesta casa?
Bé, la veritat és que per jo és un drama, la veritat, és un drama. Vaig estar amb ells no fa massa i, de fet, van celebrar amb ells, o ells van celebrar amb jo la meva jubilació, i sabré que posteriorment, tenim notícies del tema de ser i que quedarà molt poca gent, la veritat és un desastre. hem de pensar que jo amb aquesta gent, amb algunes d'aquestes persones, Miquel Àngels, Tomeu, Edu, he compartit 30 i pico d'anys de feina. Aleshores formen part de la família professional. Aleshores, per jo és molt greu, és molt greu. És dolorós i greu, sí, sí.
Per què creus que s'ha arribat en aquesta situació en el sector de la premsa i en concret també en el sector que més de prop has viscut tu, no? El de fotògrafs de premsa.
Bé, evidentment hi ha una suma de factors. La Covid l'únic que ha fet ha estat agreujar definitivament aquest tema, però les nostres crisis en el món, diguem, de premsa ja ve de molt enrere.
Una crisi particular, no?
Sí, és una crisi damunt una altra crisi i damunt una altra crisi. És a dir, és evident que el món de la premsa ja en els anys 2010-2012 ja ho passava molt malament, ja cada vegada hi havia més retalls, fins que ha arribat un punt que ha estat totalment insostenible. En general, el món del periodisme en general està vivint moments molt durs, difícils i... Sí, difícils, seria la paraula.
Creus que pot millorar?
Home, jo suposo que sí, que pot millorar. El que passa que...
Què caldria?
Uf... Si tinguéssim
la recepta màgica,
evidentment, això, jo crec que a tot el món s'està intentant cercar aquesta recepta i jo crec que encara pocs diaris a nivell internacional l'han trobada. És a dir, jo suposo que també són una suma de moltes coses. La gent ja no compra diaris en paper, la gent ja mira un digital i se conforma en els quatre titulars que pot llegir sense saber si aquests titulars realment són recomanables o no, o tenen una veracitat o no. És a dir, hi ha moltes coses. Les empreses també, la gestió de les empreses periodístiques en general també a lo millor podria estar millor de la que ha estat, i a lo millor una suma de totes aquestes coses fa que sigui difícil ara mateix saber, és que també s'ha perdut, diguem, molta credibilitat, va ser el punt de vista a nivell general, la gent està molt descreguda en la premsa i jo crec que raó tampoc n'hi falta. Aleshores, bé, anem a veure, serà difícil recuperar confiança i és una qüestió de temps, però no li veig una bona sortida a curt plaç.
Deies fa uns instants que estàs en ple procés de descompressió, no? Però quan passi aquest temps que tu necessitis per fer aquesta descompressió, a què dedicaràs tot el temps que ara la vida et regalarà, que no tenies abans?
Tinc tantes coses. Bueno, evidentment, les prioritats sempre són la família, evidentment. Jo tinc 3 fills, la meva filla gran, la Marina, el meu fill mitjà, en Pep, i la Neus, que és la petita, és que, evidentment, li dic que tot estem que pugui, està clar. Ells tenen la seva, ja quasi, la seva mitja vida, però estudien i fan coses, però jo, evidentment, pues, participaré en tot el que pugui en la família, en la meva dona, en el Pep i tal. Després, evidentment, té moltes corolles, moltes corolles. I una de les corolles importants és la natura. Jo m'ha agradat sempre, de petit ja, fer fotografia de natura, que és una cosa que requereix molt de temps. I ara, potser, tindré un poquet de temps per això, per intentar. I després, també, com a teràpia tenc un poquet de terra i faré les coses que s'han de fer, sembrar i coir, com diuen.
La teva relació amb la natura ve de la teva infantesa.
Sí, sens dubte, sí. Això ve arrel de mon pare. Jo encara no caminava i mon pare ja m'adueva per la serra, per amunt i per avall, i encara no caminava, i de tota la vida jo he viscut a la serra en primera persona, l'he viscuda en directe, no a través de llibres ni coses que m'han contat. He viscut tot aquest tema, sí. Sí.
Recordes quan vares fer la teva primera fotografia?
De premsa o...
No, en general. Qualsevol tipus de fotografia, la primera. O la primera que
no,
tu puguis considerar
no,
una fotografia
és que no,
digna.
No, la veritat és que no ho podria recordar, però sí que podria recordar que ja tindria a lo millor 15 o 16 o 17 anys i tenia ja aquesta escorolla de retratava coses per allò de que diu, mira, m'agrada això i ho retrat, però de qualque manera, diguem, guardaró, aunque sigui
ja tenies una càmera de fotografia.
Sí, tenia unes càmeres d'aquell temps, evidentment, i sí, i m'agradava i ho feia, sí.
I el pas de la fotografia analògica, del rodet, a la fotografia digital, com l'has digerit?
Bueno, com va arribar, la veritat és que ho vaig digerir molt malament. Inicialment molt malament, perquè jo m'agradava molt bé. Una bona part de la meva feina l'havien desenvolupat en blanc i negre, en sol rodat i tot això, però jo la fotografia de premsa en blanc i negre trobava que tenia molt més sentit. Bé, anem a veure, el color està molt bé també, vull dir, però inicialment ho vaig, no, m'ha costat sortir del laboratori i després, evidentment, a mesura que anaves coneguent el digital i veies les facilitats i les possibilitats que tenia, evidentment per un fotògraf de premsa li ajudava, perquè tu podies veure d'una manera immediata si la foto la tenies o no, perquè abans, quan tu anaves a aconteixements importants, no sabies mai, fins que no havies revelat, si tenies la foto que cercaves o no. En digital, sí. Però després, en digital, però jo, hi va haver una cosa que m'ha de saber molt, és dir, clar, en digital se va perdre la màgia de la fotografia. Aquella màgia de que tu, en el laboratori, podies comandar un poquet. Aquesta màgia se va perdre. I això m'ho va saber greu.
I t'has reconciliat amb aquesta...
Sí, perquè no m'ha quedat més remei. Sí, sí, la veritat és que sí. Sí, però així tot segueix recordant amb nostàlgia els rodets de Bèlvia i rodets de color que jo feia coses i que trobava que donaven un resultat fantàstic. I, però bé...
Has deixat d'emprar totalment sí, càmeres de rodet?
Sí, evidentment, sí. Tot el que retrates en digital fa estona... Però una bona part del meu arxiu pràcticament està format per diapositiva. Uh-huh. En aquell temps, la diapositiva era el format que més podries utilitzar per la seva qualitat. Ja. I una bona part dels meus milers i milers de material està format per diapositiva.
Quantes imatges hi ha al teu arxiu?
Ni idea, no ho sé. Bastantes.
I càmeres? Quantes en tens?
No, tampoc. Mira, jo no he estat tampoc mai... Anem a veure, jo les meves càmeres, no sé per què, m'han durat molt. És a dir, no era tampoc de comprar sistemàticament. Entenc un preu, perquè sí, n'has de tenir, però no he estat mai tampoc un supercol·leccionista de càmeres. És a dir, jo mentre li podria treure rendiment a la càmera, mentre realment me servís, tampoc era... No tenia per què comprar una altra càmera.
A més de tenir cura del material, no?
Sí, això sí. Si tu tens cura del material, normalment... Avui en dia, en canvi, les digitals, avui en dia, sí que la seva, diguem, durabilitat es manco, perquè mm-hmm. són més, diguem, sensibles a canvis de temps, a pluges i coses d'aquestes. Abans el material era molt dur. Mm-hmm.
A més, un pot tenir igual la sensació de que el seu material queda obsolet molt ràpidament.
Sí, evidentment. Però bé, anem a veure, el material pot quedar obsolet, però el que no ha de quedar obsolet és la mirada, realment. Les fotografies se fan en la mirada, no se fan en la càmera. La càmera només és un instrument. Val? Mm-hmm. Aleshores, no se tracta que tu diguis, mira, sempre me compraré de remodel i sempre seré molt bon. No, que va, en absolut. Tu pots ser un fotògraf fantàstic amb una càmera feta en cartó pedra, vull dir, saps, això no. La càmera és important, però no és determinant.
I com ho has fet tu per mantenir la curiositat a la mirada?
Bueno, perquè jo disfruto de tot el que veig i tenc. No m'ho veure, jo sempre he pensat que al marge de que m'agrada viatjar com a tothom, i m'agrada conèixer noves cultures com a tothom, i m'agrada provar menjar de tot tipus com a tothom, supòs, estic superbé a la meva illa, però jo d'un continent i disfruto moltíssim de... Clar, jo també som, ho diré, diguem, sense pretensions, un poc que coneixedor de la meva illa, conec molt Mallorca, Raconda, per tot, això m'ha permet disfrutar, i ara en 10 minuts puc ser una banda fantàstica en cotxe, i això per jo no té preu.
I tu ets com allò que diuen de a Cal Ferrer ganivet de fusta, o també a casa teva has retratat la teva família i els amics?
Sí, bueno, sí, anem a veure. Sí, I a lo millor m'hagués agradat més fer fotos. A vegades també quan no basta que tu vulguis fer fotos, també els han de deixar. Mm-hmm. Això. Però bé, sí, tenim fotografies. A lo millor no totes les que desitjaria, saps? Però bueno, imatges en tenim. Avui en dia ja cari totes les imatges que teníem, tenim en sort mòbils, perquè ja... Però bé, tenim imatges, sí. Mm-hmm. Sí.
Tu has posat el teu focus especialment en paisatges, natura, elements culturals del terra, etc. Però bé, també moltes persones s'han posat davant del teu objectiu. Tu creus, Pep, que les fotografies ens poden mostrar coses de les persones que no són tan evidents quan les tenim a davant en carn i ossos? I quan tu mires una fotografia fora de la presència de la persona, veus altres coses?
Bueno, clar, pots veure, si saps mirar, pots veure moltes coses. Tot depèn de la mirada, si saps mirar. Ja t'he dit que una cosa és veure i l'altra cosa és saber mirar. I bé, sí, clar que sí. Això és un poc la nostra feina, intentar que la fotografia no només sigui un reflex d'aquest senyor, aquesta senyora que surt i tal i qual, no se trata que quedi bé o que quedi guapa, guapa. Se trata de que una fotografia pugui expressar un poquet més. És a dir, la fotografia de premsa no és allò de dir, mira, anem a fer una fotografia d'aquests senyors o d'això, tal i qual, perquè quedi un guapo, tal i qual. No, se trata d'expressar, se trata de mostrar i se trata de qualque manera inclús de que aquesta persona pugui dir qualque cosa més, vaja.
Tu vas fer unes fotografies durant els primers temps del confinament més sí, dur, clar, imposat sí. per l'estat d'alarma, no? Fotografies que mostraven carrers buits, sí, clar, mostraven sí. personal de serveis essencials en situacions una mica estranyes, no? Amb gran solitud. Que vas voler mostrar això, precisament, l'estranyesa d'aquella buidor, d'aquella solitud.
Sí, clar, perquè és que realment a Mallorca... El que habitualment hi havia és que hi havia molta gent, i més en el darrer any apareixia això de la massificació que dèiem, molta gent per tot, tal i qual. Aleshores, de cop i volta, tenia aquesta sensació de que anaves pel carrer, que anaves per l'autopista, que anaves a fer feina, i que no te trobaves quasi ningú, ni cotxe, ni... Era una sensació molt estranya. Una sensació molt estranya. I veure en poc temps tot com havia canviat era espectacular, era impactant, era... Bueno, per un fotògraf, evidentment, o per qualsevol persona, era per deixar testimoni, sí, sí. Era realment això.
Testimoni de les absències, no?
Sí.
Ets una persona gran però molt jove encara, no? Si ho comparam amb segon camp, però qualque dia, si no passa res, tots arribarem a vells. Tu hi penses en el moment d'arribar a
no, vell? No, la veritat és que ara mateix no. Jo ara mateix, la veritat és que no penso tan sols els anys que tinc, això és la veritat. Jo no estic pendent de la meva edat. Això no vol dir que... Jo ara mateix pens, no vol dir que ho pugui fer, però penso que puc fer qualsevol cosa. Ja t'he dit, no vol dir que ho pogués fer, però ara mateix no penso que serà que tingui, i la condició de dir, no, és que jo ara ja m'he de cuidar, m'he de fer, no, que va, amb absolut, jo penso que puc fer qualsevol cosa, i pensar més enllà, no, tampoc. Els meus pensaments són més de curt plaç, que faré d'aquí un parell de dies, que faré la setmana que ve i tot això, però no massa, no som partidari de pensar massa més tot això, no.
I creus que la societat tracta bé, o com toca la gent a partir de certa edat, a partir dels 50, 60, 70 anys?
Bueno, és evident que no. Basta veure el que ha passat amb la Covid, amb les residències i totes aquestes coses, és a dir, anem a veure. Nosaltres, evidentment, com a persones, som com molt egoistes, és a dir, utilitzant la gent fins que l'endemà estigui, després l'aparcam, i després, a lo millor, diu, mira, tu mateix, aquesta gent ja ha donat tot el que havia de donar, ja està. No, jo penso que no. La gent major, de fet, té moltes coses que dir i pot ensenyar moltes coses també. Això no vol dir que no hagin de, òbviament, donar, obrir les portes a la gent jove que pugui fer moltes coses, és evident que sí, però hi ha gent major que pot ajudar també a fer coses, a ajudar altra gent.
És possible que com a societat estem desaprofitant el valor de la gent gran?
Sens dubte, sí, sí, clarament, sí, sí.
Tu t'has sentit mai discriminat a la teva feina per motiu de l'edat que tenies?
Mai, en absolut, no, que va, no. De fet, no. Tot el contrari, és a dir, jo, la meva feina en l'edat, sí, perquè és evident que quan tu ja durs bastant d'anys i comença gent més jove, i gent de 20 i pico d'anys, i clar, te veuen a tu i diuen, ostres, aquest home podria ser mon pare, sí, efectivament, podria ser ton pare. Però després tens una cosa, el que havien xerrat abans, és dir, l'experiència. Dins d'aquesta feina, l'experiència és bàsica. És dir, tu no basta, no, és dir, no basta que siguis molt intel·ligent o que facis 4 hores de gimnàs o que tinguis una cultura... Si no has viscut l'experiència des carrer, tens en manco possibilitat de que la feina que havies o la feina que t'han encomanat a la direcció la puguis fer bé. M'entens? És a dir, l'experiència és bàsica, és la nostra feina. I l'experiència només se pot aconseguir a qüestió d'anys, de temps.
Bàsicament, això que feim és un ofici.
Exacte.
I només tornar amb bons, amb molt d'anys, no?
I a la facultat t'ensenya moltes coses que estan molt bé, però després del dia a dia, realment és que te diu, te col·loca en el teu lloc.
Exactament. Exactament.
Tal qual.
En Pep Vicenç ha demostrat estimar aquesta terra a través de les imatges que ha pres al llarg de la seva carrera. I per cloure aquesta conversa ens ha proposat una cançó que és ben especial. Se diu Vos estimo tots igual, d'Antonio Font. Pep Vicenç, ha estat un plaer escoltar-te, tenir-te aquí de convidat al programa. Moltíssimes gràcies per la teva vida.
Gràcies.
I sobretot que gaudeixis d'aquesta nova etapa de la vida.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per ser convidada. Ha estat un plaer meu.
Dins de meva, ses lleones s'ajalen sa penya, ses goril·les mengen herba, realment són bones dies, i ses àguiles marines són més putes de ses gallines. La gallina diu que no, és més putes gorrió. Perquè sou uns animals, perquè sou els meus germans, perquè sou tan irreals, vos estima tots igual. I els tenàrits sedentaris tornen locos dins el llavi, les gualeres de bones sempre n'he de dur de noves, i es mussol sap metafísica i sa física no falla, que difícil separar ses coales des coals, els meus vidres entelats des meus cel insuficient de terres abandonats d'arbres tan indiferents. Perquè sou uns animals, perquè sou els meus germans, perquè sou tan irreals, vos estima tots igual. Ses monedes en els arbres mengen plàtans de tenàries, ses cotorres discuteixen, es mussol fa 3 tapades, i de serps no em vull ni veure, que m'espanten ses clientes, unes nines que se pensen que la verge no m'esteva. Perquè sou irracionals, perquè sou elementals, perquè sou de mar i cel i terrestres com es fan. Perquè sou uns animals, perquè sou els meus germans.
Les grans vides i les grans persones es fan només a base de temps i experiència. Som grans, amb Natàlia Blanes.
Ja tens al teu abast un sistema de nivells per saber quina és la situació Covid-19 de la teva illa o municipi i quines són les mesures amb les quals cuidar-te i cuidar el teu entorn. Entra a coronavirus.caib.es i descobreix com fer front a la malaltia, perquè hi ha moltes coses que sí que podem fer. I ara és més senzill fer-les bé. És una comunicació del Govern de les Illes Balears.
Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IV3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IV3 Ràdio. Aporta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. El WhatsApp d'IV3 Ràdio.
Escoltau ID3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca, 88.6.
A ID3 Ràdio, som grans, amb Natàlia Blanes.
La televisió ha estat durant els darrers anys una manera popular de combatre la soledat, encara que val a dir que no veia res com la presència d'una persona estimada, però està bé. L'excepcionalitat d'aquest 2020 ens ha agafat per sorpresa a gairebé tots, però al País Basc, des del Departament d'Igualtat i Polítiques Socials, han substituït les trobades del projecte de participació per gent gran Agenda Nagusi per un programa de televisió. Hola, Mireia Balasc, com estàs? Benvinguda.
Molt bé, bones tardes. Sí, sí, aquesta iniciativa s'ha materialitzat aquest tardor i nom Agenda Nagusi TV. És un canal, ben bé, és un programa que s'emet de forma online i serveix de contenedor a totes aquelles conferències i trobades que no s'han pogut fer durant el 2020. El tema central és la solitud. Sens dubte, Agenda Nagusi és un exemple de la tasca que els mitjans de comunicació públics han de fer i no mirar només de les audiències. Per conèixer millor Agenda Nagusi TV, tenim a l'altra banda del fil telefònic a la seva coordinadora, Ana Beatriz Gázquez. Buenas tardes, muchas gracias, Beatriz.
Hola, muy bien, buenas tardes.
¿Cómo
estás?
Encantada
de compartir este espacio y que me llaméis desde tan lejos.
Claro que sí. Este año, y casi sí, bueno, sobre todo este año, habéis tirado de imaginación.
Sí, sí, así ha sido.
No tenía que ser una televisión, tenía que ser otra cosa, pero
otra
bueno.
Otra cosa. Hemos tenido que reinventarnos un nuevo formato, porque como bien habéis dicho, esto es un proyecto que sobre todo lo que era participativo. Era una manera de compartir la solución a los retos de una manera colaborativa con las propias personas mayores. Y entonces, bueno, pues el año pasado estuvimos casi más de 500 personas juntándonos en foros y, bueno, debatiendo en aquel momento sobre el apoyo a personas cuidadoras en el ámbito familiar. Uh-huh. Y este año teníamos ya el tema, y el tema era pues un reto también complejo, que era de qué manera podemos abordar el sentimiento de soledad no deseada que están sufriendo un número muy importante de personas mayores. Y claro, de repente nos pilla pues esta terrible pandemia y nos damos cuenta que no nos podemos juntar en esos grupos y participar con esas dinámicas que hacíamos, y decíamos, bueno, pues nos queda el online. Pero ya los foros estaban, las conferencias estaban un poco vistas. Y dijimos, bueno, ya. Pues hala, a lo grande. Y nos hemos metido en esta aventura que es hacer tele. Y bueno, la verdad es que estamos muy satisfechos del resultado.
¿Consideras que ha sido muy complejo sustituir una cosa por la otra? Pues es un formato distinto. No sé, no es lo mismo montar una conferencia que montar un plató o ponerse delante de una cámara que ponerse delante de un auditorio. Tiene como su lenguaje, ¿no? La televisión para ti también ha sido un reto.
Sí, 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 ha sido un reto. Hombre, no es exactamente lo mismo, evidente. Hemos intentado que aunque sea un programa de televisión, si cualquiera que se acerque luego a la web, que es agendanagusitv.eus, ahí vas a encontrarte más cosas, sobre todo encuestas. O sea, seguimos necesitando la participación de quienes nos vean y de quienes se quieran acercar, porque nos hace falta tener información de cómo poder solucionar, ¿no?, este reto complejo.
Claro.
Y bueno, pues ha sido lo que dices tú, nos hemos tenido que reinventar. Yo en principio, claro, era un poco por mi perfil de gerontóloga, pues dinamizaba las sesiones, pero claro, le he tenido que hacer de presentadora y de mil cosas más. Y bueno, pues ahí andamos, intentando hacerlo lo mejor posible. Pero bueno, bien, vamos bien, y los feedbacks que nos están dando son buenos, así que... Pues
si te parece, haremos como que vemos el programa, escuchamos esta música y tú nos dices qué es. Suena esta sintonía, aparece un plató y aparece Beatriz, que no es periodista, pero que a la cámara no le teme.
¡Qué remedio!
Nadie lo diría, ¿eh? Yo digo, bueno, esta chica, yo creo que no es periodista, pero no porque no lo haga bien, sino porque el año pasado hacías otras cosas.
Bueno, es cuestión de atreverse nada más. Ya tengo poca vergüenza, que es una de las ventajas que nos da el ir cumpliendo años, que cada vez nos dan vergüenza menos cosas. Y entonces, pues ahí nos hemos lanzado. Y bueno, nuestro, claro, es un programa divulgativo y sabemos que el formato de la tele nos está pidiendo que además hay que entretener, que además hay que ser con un ritmo muy rápido, pero tampoco nos hemos querido someter demasiado, puesto que es una televisión por internet, con lo cual tú la puedes ver a ratitos, puedes parar, puedes continuar, y hemos querido apostar por un ritmo un poquito más relajado que lo que es el de la tele, y también sobre todo porque los temas que estamos tratando pues son temas, como os decía al principio, complejos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a la vez es verdad que hemos querido, hay muchas secciones dentro del programa, algunas un poco más ligeras, como puedan ser, pues tenemos recomendaciones de cine, hemos titulado a esa sección La edad en el cine, con un experto maravilloso, Luis Aguirán, que nos trae siempre unas recomendaciones muy apropiadas. Luego tenemos otro apartado también, otra sección que le llamamos Stop Estereotipos, porque me imagino que como vosotros también os dedicáis a esto de los mayores y de las personas mayores, pues estamos cansados de decir que es un colectivo muy heterogéneo, que no vale café para todos porque hay una diversidad enorme y sobre todo que tenemos que romper muchos estereotipos que se asocian a la edad. Y bueno, pues hemos tenido diferentes, estamos intentando romper demasiados estereotipos. Empezamos con el de la sexualidad, decir, ¿por qué no se habla de la sexualidad? Y a medida que nos hacemos mayores, ¿no? Parece que desaparece. Y bueno, pues tenemos con nosotros a una psicóloga y sexóloga, Maya Bacaicoa, que bueno, pues que sabe mucho y siempre nos da un poquito de luz. Luego invitamos además a alguna mujer que, por ejemplo, se ha atrevido, ¿no?, a contar su experiencia tras una educación en los años de la dictadura pues muy severa y con muchos tabúes, y bueno, pues luego cómo ha ido viviendo ella según se ha ido haciendo también más mayor. Ahora estamos rompiendo el tabú, hemos roto también el de la estética, esos cánones de belleza siempre joven que nos torturan un poco, ¿no? Y que parece que si tienes arrugas, si tienes el pelo canoso, ya no puedes ser bella o bello, ¿no? Entonces, bueno, vamos rompiendo. Ahora mismo estamos intentando romper el de las personas mayores únicamente vistas como personas que requieren de cuidado y no como personas cuidadoras, que realmente las personas mayores ofrecen más cuidados de los que reciben. Entonces, bueno, ahí andamos, poco a poco.
Beatriz, le acabo de pedir permiso a Mireia para entrometerme y hacerte una preguntita porque siento desde aquí, desde las Islas Baleares, cierta envidia porque vosotros en Euskadi tenéis una estrategia de gobernanza con las personas mayores. ¿Por qué justamente lo tiene Euskadi?
Pues mira, dentro de la estrategia vasca de envejecimiento activo había como tres áreas, tres objetivos prioritarios. Uno era todo lo que tenía que ver con la prevención sociosanitaria y en coordinación a hábitos saludables y bueno, y afortunadamente muy, muy bien coordinada con lo que es el Departamento de Salud, porque esto depende de políticas sociales. Uh-huh. Y luego había otro área que tiene que ver con la amigabilidad, que me imagino que allí también nos suena, ¿no? Todo esto que se está haciendo ahora que viene de la red de ciudades amigables que creó la OMS, y nosotros ahora ya en Euskadi hay 66 municipios que se están preocupando de adaptar lo que es el municipio, tanto los entornos físicos como la participación, como la comunicación, al hecho de que cada vez hay más personas mayores viviendo en estos entornos. Claro, entonces, es toda una red muy potente, que como te digo, viene desde la OMS, y en Euskadi, desde luego, ha tomado mucha mucha fuerza y hay un montón de personas mayores metidas en grupos motores que están dinamizando para que sus municipios, bueno, puede ir desde que cosas tan sencillas como que las aceras estén bien rebajadas, a que haya suficientes bancos en la calle, a que los semáforos nos adviertan de los segundos que nos quedan para cruzar, pero también otras áreas, la vivienda, cómo hay que adaptar la vivienda a medida que nos hacemos mayores y qué recursos, si es asequible, si es accesible. También los medios de comunicación, cómo tienen, qué imagen tienen que proyectar de las personas mayores y cómo comunicamos. ¿Usamos un lenguaje sencillo, un lenguaje fácil de comprender, con letra que se pueda leer bien? Bueno, hay un montón de áreas y eso se está trabajando en esto que os digo que es la amigabilidad, Euskadi la Uncoya, que le llamamos aquí. Y luego teníamos el primer objetivo, que era cómo mejorar la participación de las personas mayores, no solo detectando las necesidades, sino formando parte de la solución de esos retos. Y entonces ideamos un proceso de participación muy complejo que duró un año para decidir qué modelo podíamos usar, y nos inventamos un modelo de participación y gobernanza colaborativa, y ese es el modelo al que le hemos llamado Agenda Nagusi. es un modelo que tiene diferentes fases, en lo que os decía antes, con cómo se decide qué tema se mete en esa agenda, porque esa agenda es una agenda en la que metemos aquellos temas que nos preocupan, pero con los temas con los que el gobierno va a tener que hacer algo. O sea, no metemos en esta agenda un tema si el gobierno no va a hacer nada con ello. Porque entonces es un proceso participativo, sin más. Este es de gobernanza y lo que queremos es que cuando tomen las decisiones sean decisiones bien conectadas con la realidad. Si y que se lo hayan dicho las propias mayores, claro.
Ajá. Si te parece bien, Beatriz, antes de despedirte, escucharemos un fragmento muy cortito de uno de los programas ya emitidos y en este caso hemos escogido un trocito de la intervención de José Luis Aguirre Echevarría, que es presidente de SECOT Bilbao, y él explica en qué consiste uno de los proyectos estrella de esta entidad, que ahora es muy interesante.
Somos una asociación de voluntarios que inicialmente, cuando se comenzó en el año 91 nuestra actividad, nuestro primer empeño o dedicación fue hacia ayudar a los jóvenes a emprender, a montar actividades económicas y acompañarles una vez instalados durante un tiempo, pues para afianzar y consolidar ese trabajo.
Era muy interesante lo que nos contaba José Luis. Beatriz Gázquez, coordinadora de Agenda Nagusi TV. Tenemos que despedirnos ya, ha sido un placer. Te deseamos mucha suerte.
Lo mismo y un placer también el haber compartido este ratito con vosotras. Es que rico lo que decimos aquí. ¿Cómo se dice en catalán?
Adeu.
Adeu, muchas gracias.
Muchas gracias y adeu.
Adeu, Beatriz.
Vale, adiós.
Som grans. IB3 Ràdio. Natàlia Blanes.
L'hormona de la melatonina se ven en forma de pastilles amb o sense recepta des de fa ja bon temps a les illes. Però quina funció té? Té a veure amb dormir, amb la son, però també se'n parla en relació amb l'envelliment, fins i tot amb la Covid. La farmacèutica Teresa Bonnin ho ha estudiat i avui passa per Som Grans per explicar-nos el que sap.
Grans d'all amb Artur Kellner.
La Teresa Bonnin ens arriba al programa de la mà d'en Artur Kellner. Hola, Artur, benvingut.
Hola, Natàlia. Efectivament, avui és un luxe per nosaltres comptar via telefònica a la farmacèutica Teresa Bonnin, titulada de la farmàcia Bonnin, al carrer Arxiduc Lluís Salvador, número 79 de Palma. Teresa, persona inquieta i positiva per naturalesa, té un blog en el qual tracta temes relacionats amb la farmàcia, així com de nutrició i dietètica. Per això, ens agradaria parlar avui amb ella sobre el missatger circular que ens fa distingir la nit del dia, anomenat melatonina. Hola, Teresa.
Hola, bona tarda.
Bones tardes. És un plaer que puguis estar avui amb nosaltres en el programa Som Grans. I el primer de tot, i per centrar el tema, què és la melatonina?
Bueno, la melatonina és una hormona que se produeix a la glàndula pineal. També és cert que no només se produeix en aquesta glàndula, sinó que també se produeix en altres òrgans. O sigui, que teòricament és una hormona que se segrega a la glàndula i altres òrgans. I el que ens fa és aportar una informació normalment de la duració del cicle llum-vespre, llum-oscuritat, o sigui, seria. És un precursor de la serotonina i la veritat és que nosaltres consideram que és un mediador químic i que té molta importància en el que se considera la cronobiologia.
A partir d'una certa edat, parlant dels de 60 d'ara en endavant, són necessaris els suplements de melatonina per un somni de qualitat?
Pues jo diria que sí. Home, realment nosaltres tenim suplementació de melatonina a les farmàcies fins a 2 mil·lígrams i se considera un complement nutricional. El que sí que és cert és que també hi ha un medicament, que és l'agomelatina, que és precursor de la melatonina i és medicament superior a 2 mil·lígrams. Uh-huh. Per tant, inferior a 2 mil·lígrams suplement, superior a 2 mil·lígrams medicament. Uh-huh. Què ocorreix també? Que de vegades pues, s'està prescrivint en fórmula magistral aquesta suplementació per altres causes, o sigui, no només per somni, que és el que tu has comentat en el principi. Mm-hmm. Per tant, en aquest cas faria pues, com una fórmula magistral a les farmàcies de més miligrams, pues, de 3, de 5, de 10, de 15, i jo he tingut prescripció fins de 50 miligrams.
Mm-hmm. La melatonina es produeix en tots els éssers humans d'una forma endògena. Quins són els principals enemics de la producció d'aquesta hormona de vital importància?
Hombre, jo diria que és l'envelliment. O sigui, sí, perquè realment, o sigui, sí que és cert que pues, nosaltres podem obtenir la melatonina de forma externa, no? Uh-huh. O sigui, tenim pues, varietat d'aliments que tenen pues, dosis altes de melatonina, com els ous, els làctics, els llegums, els fruits secs, també les fruites, determinats hidrats, com pot ser... el blat també. El que sí és cert que claro, si teòricament nosaltres a partir dels 30, dels 40, diríem, dels 40 anys comencen a disminuir els nostres nivells, claro, aquest aport de sediment de forma exògena de vegades no basta i, claro, la tenim que aportar pues, a través de complements. Mm. Sempre i quan pues, la persona pues, realment tingui aquesta falta de son, o sigui, que tingui aquesta, com diria jo, aquesta qualitat, mala qualitat de se son i que tingui pues, despertats nocturns o que realment quan se desperta es de matí se troba molt cansat i que no tingui aquesta qualitat de son. Mm.
Hi ha diferències en la qualitat de la del somni entre dones i homes a partir d'una certa edat?
Bueno, realment hi ha una influència hormonal molt important. O sigui, la veritat és que a la glàndula pineal també tenim receptors hormonals. Per tant, les dones, pues, quan a l'època de la menopàusia, pues, claro, quan hi ha aquesta baixada d'estrògens, pues, claro, vulguis que no, diríem que hi ha aquest problema de baixada de melatonina i també baixada d'estrògens. I en el cas de somo, pues, normalment és més tard, no? O sigui, seria pues, a partir de 65-70 quan comença a tenir també la baixada de la testosterona.
Amb l'edat, més que envellir, el que faim és que ens oxidam. Què sabem dels efectes antioxidants de la melatonina?
Bueno, és el que comentava, pues, que realment el que he dit de que la melatonina també se secreta a altres òrgans, s'ha vist que realment hi ha que té un efecte antioxidant, un efecte també inductor enzimàtic antioxidant, augmenta també el nostre sistema immunitari, és a dir, la nostra immunitat, i també s'ha vist, s'està estudiant, que té un efecte clarament antimitogen, és a dir, sobretot per determinades patologies com pot ser el càncer.
Mm-hmm. Els preparats de melatonina que es poden comprar sense recepta a les oficines de farmàcia d'arreu de les Illes Balears són adequats i suficients per aconseguir els efectes terapèutics dels que hem estat parlant al llarg d'aquesta entrevista?
Pues, jo diria que sí, perquè realment tenim a la farmàcia pues, complements de 1 mil·lígram fins a 1,9 mil·lígrams, que és el que permeteix l'Agència Espanyola del Medicament. Mm. En el cas que la persona precisi de dosis més altes, pues, gent que té un insomni, té una deficiència per d'aquesta fase de latència del somni, és a dir, que té una qualitat de somni molt dolenta, en aquest cas pues, ja el seu metge pues, li pot prescriure dosis superiors. Mm-hmm. I ja xerraríem pues, de dosis de 5 mil·lígrams normalment i també de 10 i de 15 i el que t'ha comentat fins a 50. També és cert que en pediatria també s'està utilitzant, també, sobretot a nens que, per exemple, estan en prescripció de medicaments que estiguin d'estDA, se li dona melatonina per tenir una qualitat també de son i també, per exemple, en cas d'autisme.
Mm-hmm. Teresa Bonnin, moltes gràcies per ajudar-nos a tenir més clar com actua la melatonina en el nostre organisme i com ens ajuda a millorar la qualitat del somni dels que ja passam dels 60.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
I gràcies també a tu, Artur, perquè amb la teva ajuda estem descobrint setmana a setmana aspectes molt interessants per la cura de la nostra salut quan som grans. Que acabis de passar una bona setmana.
Igualment, Natàlia.
Som grans. IB3 Ràdio.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Pento.
Cara a cara.
Adrià, ara mos posarem cara a cara. Una prova que consisteix a lligar paraules entre tots dos.
O sigui, hem de dir una paraula que comenci amb ses lletres en la qual ha acabat l'anterior. Per exemple, si jo dic pensar, tu pots dir sarcoplasmàtic o sarcomatoses, si vols.
Molt bé, començant per la paraula premis. Preparat?
Temps.
Premis.
Misteri.
Riures.
Resposta.
Tàctica.
Cantades.
Desconcert.
Certesa.
Salten.
Tèntol.
Tèntol, un concurs amb totes les lletres. Cada dimarts a les 6 del capvespre a IB3 Ràdio amb Adrià Martí i Margalida Mateu.
Tèntol.
És participació.
A IB3 Ràdio. Som grans, amb Natàlia Blanes.
Com envelleixen les dones? Hi hem pensat? S'han fet estudis sobre feminisme i bellesa? Són moltes preguntes que tenen respostes complexes, ja sigui en forma de llibres, fotografies, documentals...
Sí, aquest darrer format, Natàlia, és el que ha triat na Viviana Badenes, que és fisioterapeuta de professió, per satisfer una curiositat i una presa de consciència sobre l'envelliment femení molt grans. Ella és la directora de la pel·lícula Envejecer en femenino, que es va presentar divendres a Castelló. Es va presentar el guió d'una futura pel·lícula. No està acabat aquest film, però de moment ella ja ha muntat 19 minuts molt interessants i que podeu trobar a YouTube si poseu simplement Envejecer en femenino. Per ella es tracta d'un projecte en creixement que ha dut a terme per necessitat i ha pagat de la seva butxaca. Allò que ella cerca és generar un debat social i creu que hem de celebrar que Espanya és el segon país del món després del Japó amb l'esperança de vida més llarga, i això sobretot fa referència a les dones.
Es un regalo estos 20 años. Tendríamos que estar orgullosos como sociedad de haber de tener una de las sociedades más longevas del mundo, especialmente la femenina, y creo que deberíamos hablar de el hacernos mayores, de envejecer, como algo positivo.
Ella assegura que el 2021 hi posarà moltes més ganes, si és possible. Aquest documental va començar amb una recerca de persones que protagonitzessin un cicle de conferències sobre aquesta temàtica. Va trobar molta informació, tanta que va decidir fer una pel·lícula. Si veiem el curtmetratge Envejecer en femenino, que és el guió d'aquest film, hi trobem reflectides segurament mares, padrines, ties i amigues. Es parla un poquet de tot, però des d'una perspectiva molt concreta. Sentim la veu de pedagogues, nutricionistes i fins i tot una top model que afirma que la imatge no ens ha de definir i, per tant, no té sentit obsessionar-nos. D'entre els temes tractats també hi ha la felicitat. La filòsofa Victoria Campos, per exemple, diu que la felicitat és una recerca constant que amb el temps arribem a sentir en diversos moments.
Si entendemos la felicidad como ese seguir buscando, ¿no? Y intentar aprender de los errores, intentar saber escoger, no saber, no apurarse o no preocuparse demasiado por cosas que son triviales, todo eso, ¿no? Saber superar las adversidades y todo eso que se va aprendiendo con la vida, pues sí, la vida, la vejez es una vida más tranquila, ¿no? Y la tranquilidad tiene que ver con la felicidad, desde la lectura, el teatro, la música, el arte. Claro, si uno no aprende a que eso le guste, no se improvisa luego.
Aprenem a ser feliços i també a envellir. Per la professora especialitzada en demència Victoria Zunzunegui, això es muy fácil.
Hay que ser consciente de que el envejecimiento empieza cuando se es pequeño, a lo largo de la vida. O sea, no se empieza a envejecer a los 65 años, sino que es todo un proceso y hay que tener en cuenta que la calidad de tu envejecimiento también depende de la calidad de tu vida, a lo largo de tu vida.
I és que hi ha coses en les quals segurament no hi pensam, tot i que podem trobar molt òbvies. Zunzunegui també explica que les dones a Espanya solen ser més longeves que els homes, contrauen també més malalties i engreixen les llistes de la dependència. Aquest fet està molt relacionat amb la vida que han duit a terme i, sobretot, amb les dificultats econòmiques que han pogut sofrir.
Esta diferencia entre hombre y mujer depende mucho de la igualdad de género. Cuando las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres, cuando se vive en una sociedad igualitaria, como ocurre en los países nórdicos, por ejemplo, en Suecia, en Finlandia, no se observan diferencias.
Per la Viviana, la directora del documental, els drames que moltes dones viuen en fer-se grans haurien d'aturar-se ja.
De hecho, muchas mujeres de más de 90 años están viviendo con unas pensiones prácticamente, me atrevería a decir, vergonzosas, porque como no han trabajado en lo que es un trabajo remunerado, pues tienen las pagas de viudedad. Creo que esto es algo que tenemos que darnos cuenta, que afecta muchísimo la igualdad económica en la forma de envejecer.
La presentació en societat d'aquest documental, que va ser divendres, va comptar amb la presència virtual de Mònica Ramos, doctora en Antropologia Social. La seva tesi, Mujeres Mayores, estudios sobre sus necesidades, contribuciones al desarrollo y participación social, va ser guardonada amb el Premio de Investigación en Estudios de Género del grup 9 Universidades i, juntament amb l'Anna Freixas, que vam entrevistar en el programa fa uns mesos, és de les poques estudioses del feminisme sènior Espanya. Marca us explica per què algunes dones arriben a la vellesa arrossegant tanta vulnerabilitat.
El haber tenido que ser cuidadoras de todo el entramado familiar, de que en muchas ocasiones todas esas mujeres también han trabajado fuera de casa, no precisamente en los mejores trabajos, sino en muchas ocasiones en trabajos precarios, sin cotizar a la seguridad social. Bueno, pues al final ha hecho que cuando llegan a mayores tienen muchas carencias, muchas vulnerabilidades que se acumulan en su vida. Y lo importante no es tanto centrarnos en la vejez en sí misma como en el propio proceso de lo que significa envejecer.
Segons Marcos, ens hem de fixar més en la biografia de les dones i entendre per què han arribat de determinada manera a la tercera o quarta edat.
Son seres más vulnerables, se les ha dicho que son más vulnerables porque tienen que estar pendientes de las emociones de todo el mundo, de la felicidad de todo el mundo, y ellas no han puesto su felicidad en primer lugar. Y por eso muchas mujeres cuando llegan a la vejez siguen emocionalmente siendo frágiles y se les dan más psicofármacos que a los hombres, porque cuentan más sus dolencias del alma y a veces no, los médicos no analizan que parte de esas dolencias son pues una biografía entera dedicada a los demás. Analizaríamos más su biografía que su biología y nos daríamos mucho más cuenta de que a veces no necesitan una pastilla, sino que lo que intentan es, o necesitan es cambiar su estilo de vida.
Un dels aspectes que també ressalta el documental és la necessitat de deixar de tractar les dones majors com si fossin criatures, com si fossin nines. I és que sovint es confon la vulnerabilitat amb la infància, i quan passa això, el que es fa és embrutar la dignitat de les persones.
Yo creo que tendemos a hacerlo en general con las personas vulnerables, que sean mujeres. Por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, yo me he dado cuenta que se regalan ositos, cosas de color rosa, que está muy bien, pero parece algo casi como infantil, ¿no? Yo veo que cuando a los hombres se les opera de próstata y hay un montón de cáncer de próstata, pues no se les regala un Madelman o no se les regala un muñequito de Playmobil, ¿no? Como en la infancia. Creo que tenemos que empezar a tratar a las mujeres y hablar con una mayor madurez.
Un altre dels aspectes que destaca ella és l'orgull de la resposta que ha trobat fins al moment. Espera que la feina que està realitzant pugui servir a les dones, no només d'Espanya, sinó de tot el món.
Yo me siento muy orgullosa no sé si abanderar, porque creo que hay mucha gente ya trabajando en esto, pero bueno, este documental me gustaría que no se quedara solamente como algo aquí en España, sino que trascendiera fronteras para que nos demos cuenta que bueno, el propio feminismo parece que sí que abandonó un poco, se ha hablado poco de las personas mayores y creo que tenemos un reto por delante, pero tenemos también muchas oportunidades.
Finalment, Viviana Badenes llança un missatge als homes. Aquesta pel·lícula també vos interessa a vosaltres.
Hoy por hoy también nos encontramos que este tipo de documentales parece ser que solamente interesan a las mujeres. Entonces no me gustaría que fuera un documental solamente que se tratara la perspectiva de género para que nosotras mismas nos ayudemos, sino un debate social, para que los hombres tengan también interés por el sentir, por el pensar de las mujeres mayores.
Envejecer en femenino, un documental que podeu trobar al YouTube i que es va presentar en Societat el passat 27 de novembre a Castelló.
Gràcies, Mireia. Tu creus que a Viviana Badenes li podria haver servit la tieta d'en Joan Manuel Serrat per el seu documental?
Moltíssim.
A nosaltres, en tot cas, ens serveix avui per dir moltes gràcies a tots per fer-nos costat i gràcies també a tots els que han participat al programa. Mireia, Pep Vicenç, Beatriz Gázquez, Teresa Bonin, Viviana Badenes, i fins la pròxima ocasió que ens puguem trobar aquí a les Ones. Adeu.
És tan llarg i ample el llit i són freds els llençols, amb els ulls mig tancats buscarà una altra mà sense trobar ningú com ahir, com demà. La seva soledat és el fidel amant que coneix el seu cos plec a plec, pam a pam, escoltarà el miol d'un gat castrat i vell que en els seus genolls d'or